Què tal? Molt bona tarda. Passo un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, a temps d'esports, a temps de descompte, en aquest dilluns 18 de novembre de 2019. Per tant, toca fer crònica d'un cap de setmana que ens deixen, així d'entrada, la Unió Esportiva Sitges i el Bàsquet Sitges confirmant els seus respectius liderats. Per exemple, en la segona catalana de futbol, ahir al migdia, victòria dels Sitges 2-1 davant un Valldoreix que visitava Aiguadols com a segon classificat i en ple de victòries com a visitant. Malgrat el 0-1 al minut 7, magnífica en reacció dels sitgetans, que amb gols d'Edgar Dobles i Geri van capgirar el marcador i van propiciar el cinquè triomf consecutiu. També el Bàsquet Sitges va demostrar el seu bon inici superant el Club Nou Bàsquet Vinanova amb Pinsbens 84-68, un Vinanova que arribava imbatut i que, malgrat aquesta primera derrota, es confirma com un dels rivals del Bàsquet Sitges de cara amb el hipotètic ascens a segona catalana. Un Bàsquet Sitges que amb la de dissabte ja suma 8 victòries consecutives i el partit va tenir un nom propi, el d'Oriol Camproví, autor de 8 triples per un total de 26 punts. La jornada esportiva també ens deixa altres bons resultats. Per exemple, l'empat a 4 aconseguit pel Club Patí Subursitges a la primera catalana d'hoquei a la pista d'un Ripollet que perdia els seus dos primers punts com a local i que és un dels favorits a l'ascens. També podem considerar com a bon resultat l'empat a 3 del Sitges Segurense a la tercera catalana de futbol, bàsicament perquè al minut 48 la noia s'imposava per 0-3. No va estar bé l'equip sitgetant a la primera part, però va tenir aquella capacitat d'igualar un maig que, com dèiem, tenia pràcticament perdut a l'inici de la segona part. I la jornada d'en Rubi ens deixa la derrota del Rubi Club Sitges en la seva visita a la Mar Bella, 22-12, davant el segon equip del Poble Nou. Van guanyar, en canvi, les noies davant Andorra i també l'equip sub-14. Un cap de setmana en el que les seleccions catalanes sub-18 i sub-16 s'imposaven a Castella i Lleó en la segona jornada del campionat autonòmic. 4:03 de la tarda, el temps de fer crònica esportiva a Ràdio Maricel comença ja.
Are you ready?
La mejor música.
La mejor música.
Las mejores ideas. Lo que piensas y en lo que todavía no habías pensado.
Smooth Jazz.
Sábados de 12 a 1 y martes de 20 a 21.
Con Cipri Pernas.
Y Silvia Raposo. No te lo puedes perder.
Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante. Y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Errores aparte con el mejor
Smooth Jazz.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, voluntaris, milionària, fans del Fari, llegendària, José Mari, tot el barri. Necessitem
oli, conserves, net.
Per això demanem
oli, conserves, net.
Posa el teu granet.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4:05 de la tarda, comencem ja a repassar els primers resultats que ens deixa en matèria de futbol base en aquest darrer cap de setmana. Repassem així d'entrada els equips de la Blanca Subur. Com així mirat en genèric, ha estat un bon cap de setmana. Comencem recordant, per exemple, que el juvenil A de primera divisió no sumava un empat a un en la seva visita al camp del base Marc Bartra, mentre que el juvenil B perdia aquell al Nou Pinsbens per 1-7 davant la Unió Esportiva Sant Sadurní. Pel que fa als equips cadets, victòria del cadet A 2-5 al camp del Vilanova i victòria també del cadet B, que es va imposar aquí al Nou Pinsbens 6-3 davant la Granada. Pel que fa als equips infantils, l'infantil A guanyava 3-1 al Piera a casa i la Martinenca guanyava 5-1 a l'infantil B. Repassem també els resultats dels equips alevins. L'Alevi Nana, que queia en la seva visita en 2-0 al camp de la Viladecans. L'Alevi B guanyava, o perdia, millor dit, aquí al Nou Pins Vents, 3-4 davant la Unió Esportiva Sitges, mentre que l'Alevi C sí que sumava els 3 punts en el seu partit davant el Penedès Espirall, el que va derrotar per 8-3. L'Alevi D també guanyava, en aquest cas fora de casa, al camp de la Granada, 4-7, i l'Alevi E també s'imposava per la mínima 6-5 davant el Club Deportiu Ribes. Finalment, pel que fa als equips benjamins, el Benjamí A s'imposava clarament 9-0 al Club Deportiu Ribes, també victòria per el Benjamí Ben fora de casa, en aquest cas 1-2 al camp del base Marc Bartra. Victòria també, o derrota millor dit, del Benjamí C 2-9 davant el Montagut Associació Cultural, i finalment victòria del Benjamí D 2-6 a les Roquetes davant la Penya Jove. Per tant, 9 victòries, un empat i 5 derrotes. Així li han anat les cores als equips de la Blanca Subur aquest cap de setmana. Repassem també els resultats dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Una bona jornada també si veiem el còmput global, amb 12 victòries, un empat i 5 derrotes. Per exemple, victòria, la del juvenil de primera divisió, que es va imposar per 6-1 davant la Fundació Atlètic Vilafranca. També victòria, més ajustada en aquest cas, la del juvenil B per 3-2 davant el Cubelles. Va perdre en canvi el cadet 1-0 al camp del Sant Mauro, i va perdre el cadet B aquí a Aiguadols 3-7 davant el Sant Cugat Sesgarrigues. Pel que fa als equips infantils, l'infantil A sumava la victòria en imposar-se 3-4 al camp del Canyelles Associació Esportiva, i també s'imposava clarament l'infantil B 0-8 al camp de l'Ateneu Igualadí. Pel que fa als equips alevins, l'Alevi A guanyava el derbi amb la Blanca Subur per 3-4 al Nou Pins Vents. Guanyava també l'Alevi B, en aquest cas a casa, Aiguadols, 8-3, imposant-se al Marianao Poblet. L'Alevi C guanyava 0-4 al camp del Montagut Associació Cultural. L'Alevi D perdia, en aquest cas, a casa 5-6 davant el base Olèrdola. Aconseguia l'empat l'Alevi E 4-4 aquí a casa davant el Gelida, i derrota de l'Alevi F 2-4 davant el Sant Mauro aquí a Aiguadols. Finalment, pel que fa als equips benjamins, el Benjamí A tenia un os dur perquè s'enfrontàvem a tot un Barça. Al final, victòria clara del conjunt blaugrana per 1-8 davant, com dèiem, el Benjamí A de la Unió Esportiva Sitges. El Benjamí B, que s'imposava clarament 4-0 a l'Òdena. El C guanyava també 0-2 fora de casa al camp del Patí Sant Ramon de Vilafranca. Victòria també pel Benjamí D, 1-3 al camp de l'Ateneu Igualadí. El Benjamí E s'imposava 0-6 al camp del Sant Sadurní, i victòria també per als més petits, per als prebenjamins, que guanyaven 5-0 a la Noia. I victòria també de l'equip de la Willic, imposant-se en aquest cas per 4-6 a l'Sporting Gavà. Coneguts ja amb els marcadors en matèria de futbol base, parlem també de futbol femení per destacar amb aquesta nova derrota del femení de la Unió Esportiva Sitges a la primera divisió a partir de la 9a jornada. Ahir a la tarda jugava al camp del Fontsanta Fatjó. Les noies de Juanma Morlà van sortir derrotades per un clar 6-0 en un partit en el que les sitgetanes de nou van estar mancades d'efectius, ja que només van poder viatjar 12 jugadores, és a dir, una jugadora només a la banqueta de cara a una possible substitució. El femení del Sitges segueix, per tant, cué, encara sense puntuar. Ara mateix, 4:10 de la tarda, parlem també d'en rugby, perquè tenim la segona derrota consecutiva del Rugby Club Sitges en partit de la 6a jornada de la fase prèvia a la Divisió d'Honor Catalana, amb els sitgetans que venien d'encaixar la primera derrota amb la Santa Bàrbara. Després de gairebé 3 anys van acusar la manca d'efectius perdent en la seva visita a la Mar Vella, on van caure per 22-12. Ara mateix el Rugby Club Sitges ocupa la tercera posició amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes, i s'enfrontarà al Quebrantahuesos la propera jornada a Santa Bàrbara. A la Copa Catalana Femenina, victòria en canvi del femení del Rugby Club Sitges, que ahir es va imposar 20-0 a l'Andorra, partit que es va jugar al migdia amb la Santa Bàrbara. I a la primera Catalana Sub-14, triomf sitgetà 19-24 davant el Buc. també ahir diumenge a Valladolid les seleccions catalanes sub-18 i sub-16 en presència de jugadors del Rugby Club Sitges es van imposar a Castella i Lleó en la segona jornada del campionat autonòmic. La sub-18 va guanyar 6-11 mentre que la sub-16 va aconseguir el triomf més clar per 13-25. Vinga, seguim endavant, obrim ara plana futbolística per repassar ja i per fer crònica de com ha anat la jornada tant a segona catalana com a tercera catalana, jornada número 11. Comencem pel grup tercer de segona, amb aquests resultats, Olivella 1, Cubelles 1, un dels partits destacats d'aquesta jornada, almenys pel que fa a la presència d'equips del Garraf, Sant Joan d'Espí 0, Sant Cugat 3, Marianao 2, Can Buixeres 0, Almeda 1, Fontsanta Fatjó 2, Espluguenc 1, Fundació Atlètic Vilafranca 0, Atlètic Júnior 1, Sant Andreu de la Barca 3, Unificació Bellvitge 2, Atlètic Prat Delta 1, Unió Esportiva Sitges 2, Vall d'Oreig 1 i Sant Mauro 1, Molins de Rei 2. El Sitges que va refermar ahir el seu liderat amb la victòria davant el Vall d'Oreig, 26 punts per als homes de Manel Rodríguez, segon al Bellvitge amb 24, 23 per al Sant Cugat, 22 per al Sant Andreu de la Barca. Els Vall d'Oreig que baixen de la segona a la cinquena plaça, sumarà mateix 21 punts, 18 per Molins de Rei, 17 per Fontsanta Fatjó, 16 punts per l'Almeda i per Cubelles, 15 punts té l'Olivella, els mateixos que l'Atlètic Prat Delta, 14 punts per Atlètic Júnior, 11 punts per Marianao a Espluguenc i a la part baixa trobem la Fundació Atlètic Vilafranca amb 9, el Sant Joan d'Espí amb 7, 6 pel Can Buixeres i Cué el Sant Mauro amb 4. Bé, doncs, com dèiem, la victòria ahir al migdia de la Unió Esportiva Sitges per 2-1 davant el Vall d'Oreig li referma amb el liderat al capdavant de la classificació. Si important va ser en el seu dia la victòria i els 3 punts davant el Sant Andreu de la Barca. O tant o més important, la victòria de l'altre dia al camp del Cué 1-2 al camp del Sant Mauro, no menys, evidentment, la d'ahir davant un Vall d'Oreig que, atenció, visitava Aiguadols com a segon classificat i després d'haver guanyat els seus 5 partits fora de casa. Per tant, números que feien estar tothom molt atent. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Al final el Sitges es va acabar imposant per 2-1 en un partit, com acostuma a passar, igualat, bona primera part del Sitges, segona doncs potser amb no tantes ocasions, no tantes arribades, no tant perill a les àrees, però en definitiva un bon partit.
Bon partit, bon partit, molt bon partit, una primera part molt bona. A més, trencant una miqueta doncs, la sortida d'ells, perquè ells van sortir pressionant la primera línia de sortida de pilota dels Sitges, i això doncs, no està molt acostumat als Sitges que doncs, li faci una pressió tan llarga.
Sí, no es va trobar massa còmode l'equip, sobretot en la sortida de la pilota. Això va provocar doncs, el que va passar al primer gol, una errada en la pèrdua en zona de defensa i el Vall d'Oreig al minut 7 aconseguia el 0-1 gràcies a un gol de Jordi Morcego amb un xut creuat inabastable per Jordi Fernández.
Sí, a partir
no era el millor panorama.
No era el millor panorama. El que passa que el Sitges doncs, a partir d'aquí va donar un pas endavant, va trencar aquesta pressió. Ells no sabien com ho havia fet. De fet, ja parlàvem, era molt difícil aguantar aquesta pressió molts minuts, no? Perquè clar, això carrega bastant, no? Vull dir, i el Sitges va anar fent, i bé, fins que va arribar el gol del Sitges, que va ser la primera mitja hora
sí.
del partit.
Al minut 30,
el
xut.
I va ser també una errada del porter, perquè va ser un xut des de fora l'àrea.
Un xut de fora l'àrea del
porter, i entra dintre. Potser l'única errada d'aquest porter, perquè va fer dos o tres aturades boníssimes, no? I després arriba el gol de Geri, 6 minuts més tard, al 37, però és que a part dels gols el Sitges estava jugant molt bé, el Sitges sabia el que jugava, el Sitges jugava molt bé per les línies, obria el camp perquè entrava molt bé per les bandes, la Laguna ahir se va fer un fart de jugar bé, com el Martí Ferret. El Sitges estava funcionant molt bé i el Sitges fins i tot va tenir una ocasió, Edgar Dobles, que va veure adelantat al porter i va tirar aquella volea, que no va entrar per molt poc, no? Que si arriba a entrar doncs és el gol de la jornada. El Sitges estava jugant bé i el Sitges va tenir ocasions per acabar la primera part com va acabar, no?
I això que abans de començar el partit no, no, l'equip se li acumulava una nova baixa.
Sí, la de Didac,
durant l'escalfament, doncs baixa.
Sí, i parlant amb el Manel, deia que ell va creure convenient, perquè de fet tenia més jugadors al mig del camp que podien haver substituït molt bé al Didac, però va creure en César, i va sortir, per mi va fer un partit molt complet, és un molt jugador, un jove jugador que cada vegada que l'he vist
de moment minuts de qualitat els que està tenint César, al mig del camp.
Sí, totalment d'acord, no? I ahir doncs l'equip està molt bé guiat amb ell. Sacris també va tenir un partit molt complet, me va agradar molt l'aportació de Sacris, que és un jugador doncs molt tècnic, però potser a vegades una mica lent per com va el partit. En canvi, ahir doncs el jugador va estar molt bé en línia general tot l'equip, no? A la segona part, doncs estic d'acord amb tu, el Sitges potser va jugar més pràctic, però tot això va tenir dues ocasions claríssimes,
Sí.
Per augmentar la diferència de gols.
La més clara, evidentment, el llançament de falta que feia Fede des de gairebé la línia de la frontal. Extraordinària intervenció del porter del Valldoreix.
Sí, a mà canviada.
Sí. I d'aquelles jugades que dius, ostres, ha entrat o no la pilota, perquè, clar, és que gairebé la treu de dintre el porter.
Sí, per això, vull dir que el Sitges encara va tenir. I sí que, jugant més pràctic, doncs ells van apretar, i és allò que no, que en els últims minuts...
Els últims minuts, amb aquest marcador tan ajustat, Aiguadols són, no un calvari, però un... es pateix.
Clar, es pateix, ah, es pateix. I més davant d'un equip que sabia el que jugava, no? Uh-huh. I a més ho tenia ben clar, pressionant molt bé i a veure si podien doncs bispar una pilota que doncs l'hagués servit per empatar el partit. No va ser així, perquè el Sitges defensivament va estar molt bé, a la porteria també, perquè dona molta seguretat a Jordi Fernández. En línia general, Sitges en la seva línia, que tot i que Manel diu que no té sort amb la lesió, i és cert,
sí,
doncs l'equip està dalt.
Sí, s'ha de valorar, i molt, el fet que el Sitges a dia d'avui estigui al més amunt de la classificació com a líder, perquè el Manel no ha pogut disposar encara de tots els seus efectius, perquè quan és un, és l'altre.
Sí, tu, és així.
Ara ho escoltaran, el Manel destacava sobretot la primera part, però hi ha una dada que no podem passar per alt, i és que el Sitges Aiguadols no ha guanyat els seus partits d'una manera molt, molt, molt clara.
No.
Això una.
Exceptuant el Cubelles,
Sí, evidentment. Sí, perdó, m'he equivocat. Exceptuant el Cubelles. I l'equip rival sempre marca primer.
Sí, aquest és un...
Exceptuant el dia del Sant Andreu de la Barca, però el Sant Andreu de la Barca t'acaba capgirant i es posa amb un 1-2.
Sí.
Per tant, sempre el Sitges li ha tocat remar en contra.
I precisament quan té que remar en contra és quan millor no ho fa, perquè ho treu molt bé. No?
Això té un perill, que és que un dia no podràs.
Sí.
Un dia no podràs.
Totalment.
O perquè tu no estaràs bé, o perquè el rival haurà estat millor i t'haurà acabat guanyant.
Sí, totalment d'acord, però el que passa que, pel que he vist jo, no es veu un equip superior als Sitges. No es veu un equip que pot doncs guanyar els Sitges precisament quan es posa per davant el marcador, perquè quan els Sitges va en contra del marcador és quan els Sitges juga millor, és quan es col·loca millor, quan està juga millor per les bandes, quan i això tenint ausències significatives, no he vist fins ara, perquè fins i tot el dia de la derrota a Belvitge el Sitges va mereixer la segona part guanyar el partit, la primera no. Però el Sitges a la segona part va mereixer guanyar el partit i el va perdre, no? Però vull dir que fins ara no he vist un equip que estigui una miqueta per sobre del Sitges. Jo veig que el Sitges una miqueta per sobre,
sí. Ara que ho deies, compta amb aquest Bellvitge, perquè a la Chita Callando s'ha col·locat segon ja.
Sí, no, i a més és un equip que en Manel lo destacava perquè és un equip fet per pujar, El que passa que també me deia una cosa molt intensa en Manel, El Sitges no ha jugat encara tan sol amb el Sitges, amb los Cocos, Sant Andreu la Barca, Cubelles, tot aquest equips complicat, segon Manel, no havia jugat al Belvitge i ara li ve aquests partits.
Per contra, ara que dius això, el Sitges ja ha jugat amb el segon, que és el Belvitge, amb el tercer, que és el Sant Cugat, amb el quart, que és el Sant Andreu de la Barca, amb el cinquè, que és el Vall d'Oreig, i compte perquè diumenge que ve juga el cap del sisè, que és el Molins de Rei.
Clar, és que ha jugat amb tots els que estan a dalt.
Sí, sí.
I en canvi la unificació Belvitge, l'únic fort que ha tingut ha sigut el Sitges i l'Olivella, i l'Olivella va ser capaç de guanyar el camp de la unificació Belvitge.
Doncs vinga, anem a escoltar el míster del Sitges, Manel Rodríguez. Li fèiem la mateixa pregunta que li fèiem el dia del Sant Andreu de la Barca. Quin valor li donava a aquests tres punts, a aquesta victòria? La resposta, la mateixa.
Sí, perquè si en aquell moment eren vitals, importantíssims, però ens donaven 3 punts i ara els mires enrere i bueno, ja era un partit més, no? I avui, doncs, dintre de 3 jornades, direm si vam guanyar el Lloreig, però eren 3 punts més. Vull dir, no. Són 3 punts molt importants, un rival en teoria directa, però al final nosaltres hem de fer la nostra cursa, que això és molt llarg, i hem d'anar sumant cada setmana i, bueno, i mentre es puguem sumar de 3 molt millor, no? I així és com anem.
Què t'ha semblat el partit, tenint en compte que ells comencen marcant al minut 7, us han apretat molt a dalt, dificultant la pilota de la sortida, però l'equip s'ha refet molt bé.
Sí, jo penso que la primera part ha sigut un partit d'aquells per gravar-los en vídeo, molt bona pels dos equips, perquè ells el seu joc també ho han fet molt bé. El que passa que nosaltres realment amb la pilota als peus hem estat molt bé, hem arriscat perquè teníem que arriscar, perquè ells apretaven molt a dalt i no hi havia una altra manera de sortir si volíem generar problemes, i ho hem fet molt bé. La veritat és que estic molt content, hem aixecat el partit i la sensació era que si durava 5 minuts més la primera part els hi fèiem el tercer, perquè però la segona part hem començat bé, hem tingut la jugada del pal de la falta, que era el 3-1, i potser ja el partit s'hagués quedat més sentenciat, però bueno, amb un resultat tan just també ha arribat un moment que hem decidit reforçar-nos al mig, estar forts, no patir amb excés, i jo penso que ho hem aconseguit. Ells és un equip amb molt de parella de pilota parada, amb pilotes directes, i ho sabíem, i bueno, i ho hem intentat, hem tingut les nostres, hem tingut dues o tres arribades molt, molt perilloses, i aquella del pal que hagués pogut sentenciar, com dic, el partit, no ha sigut així, però penso que el resultat era justet, però jo no l'he vist perillar mai el partit, la veritat.
L'equip té bona capacitat de reacció, sobretot els partits que ha jugat aquí, tret, si no recordo malament, el dia del Sant Andreu, que va començar a marcar molt, molt aviat, el gol del Dobles. La resta ha hagut d'anar per darrere el marcador.
Sí, sí, bueno, Sant Andreu, marquem primer, però després es posen 1-2, i també tenim que remar. Bueno, això és una virtut, que és molt maca, però jo penso que hem de mirar, si volem millorar, tot és millorable, és una de les coses que potser tenim que millorar. No tenim per què aixecar sempre un partit. La idea seria...
Perquè un dia no ho faràs.
Clar, exacte, no hem de jugar tant amb el foc, no? Vull dir, la idea... Però el futbol té això,
són circumstancial.
Sí,
o...
Avui mateix el gol, sí, ells ens apreten molt bé i tot el que tu vulguis, però el gol ve d'una pèrdua nostra que, bueno, que com assumint riscos, pues, pot passar, no? Jo els he dit, nois, si ens hem de fer un gol que sigui així, que no sigui per fer el que no sabem fer. Nosaltres el que sabem és jugar a futbol, podem perdre una pilota perquè no som infal·libles, l'hem perdut, ens han fet un gol, ja està, s'ha acabat. I després, jugant així, hem aixecat el partit, no? Si haguéssim jugat d'una altra manera, segurament no l'haguéssim aixecat. Per tant, jo considero que som el que som, tenim el que tenim, hem de treballar amb el que tenim, i els jugadors ho estan fent molt bé. Jo penso que tothom està molt, molt enxufat, tothom participa amb el possible, i al final l'equip penso que té aquest ADN que dius tu, o aquest punt de dir, bueno, és molt competitiu, i bueno, hem de millorar això, sí, ho hem de millorar. Que a vegades ens pot passar, perquè el camp és molt petit i l'aposta és molt arriscada, a vegades és molt ambiciosa, volem trencar aquestes pressions que ens fan a base de jugar per baix, i això requereix té la seva complexitat, i jo penso que ho estem fent bastant bé.
Manel, quina importància li dones tu com a entrenador al fet d'anar líders a aquestes alçades del campionat?
Bueno, jo no li vull treure importància. Importància té la que té. Estem líders perquè de moment som els que hem fet més punts. Tot el que sumem és bo, i és el que et deia abans, i si és de 3 en 3, doncs encara és molt millor. Jo no li trec cap importància, té molt de mèrit, estem tenint baixes de tot tipus. Avui el calentament Didac s'ha trencat, vull dir que Cubedo no ha pogut sortir d'inici, si això juntes en què Ober el recuperes tot just avui, vull dir, són situacions que ens van posant a prova. Avui hem tingut que fer dos canvis a l'alineació que teníem prevista d'inici, però l'equip no ho ha notat, no? I això jo penso que és el més positiu i el que ens porta ara a ser primers, no? Vull dir que tenim aquest bloc, que és un bloc que està funcionant molt bé, i si algú li dona valor és amb això, que a la vegada doncs és la conseqüència d'anar líders, evidentment.
És important el del Didac o no?
Bueno, sembla que té una petita rotura a l'isquio, no ho sé, ja veurem. Avui s'ho ha fet, ja et dic, escalfant, i ja veurem durant la setmana, sí, almenys una o dues setmanetes, és fàcil que se les perdi.
Bueno, tres punts més que us refermen allà dalt, Manel, però bé, això continua. Setmana que ve torneu a jugar fora, camp del Molí de Rei.
Camp molt complicat, també. És que estem així, no? O sigui, cada setmana és una guerra, és una batalla, és un partit, futbolísticament parlant, sí, però és un partit molt difícil, i tornem a anar a un camp que ja ho veureu, és molt complicat. L'any passat ja el vam patir, vam guanyar 0-1, però patim moltíssim, i aquest any guanyar serà complicat i no serà diferent. Vull dir que tots els partits són molt complexes, és igual que juguis contra el segon, que juguis contra l'últim, ja ho vam veure la setmana passada. Sí que és cert que potser hi haurà algun partit que ens trobarem amb el gol amb més facilitat, hi haurà partits que ens costarà més, i això marcarà una miqueta el desenvolupament del partit, però tots els partits tenen molta complexitat i tots tenen el seu què.
Bé, doncs, tot el mèrit el fet que el Sitges a dia d'avui, a 18 de novembre, encapçali aquesta classificació, vista quina és la dinàmica de l'equip en quant a lesions. I ahir el Manel ho exemplificava molt, molt, molt bé, no? Ahir mateix tu tens previst un 11, però de cop i volta se't cauen dos, per tant has de fer dos canvis de cop. Tot i així, Toni, l'equip, com deia el Manel, està responent.
Sí, perquè...
I tens aquesta tranquil·litat de pensar que si no hi ha un, hi ha un altre.
Clar, i el que surt fa també un millor que el que s'ha lesionat, no? Perquè clar, quan se va lesionar Ober, doncs estava en el millor moment. Ober al mig del camp per mi era molt significatiu. Va sortir César, en aquest partit ho va fer perfecte.
O tu fixa't, perdona, la incidència que pot tenir un jugador com Carlitos Henarejos.
Clar,
Carlitos molt... només ha pogut jugar en comptagotes.
Sí.
I repeteixo, és un jugador que teòricament ha de tenir una incidència molt important en aquest equip.
Sí, perquè a més és un jugador que...
És un jugador que t'aporta gol, que t'aporta brega allà al davant, clar. És que...
I que necessita minuts,
sí.
Necessita molts minuts. Tot i no tenir minuts, ha marcat el que ha marcat, doncs tu imagina un jugador com Carlos, que lo tinguis allà, que per mi va ser la clau de l'any passat de la Ribatana, que no puxés. Aquest any tenint-lo al Sitges guanya molt, però tenint-lo, no a la banqueta, no? Uh-huh. Perquè clar, si està lesionat... Tot i lesionat a porta.
Jo creia que el Molins de Rei estava pitjor classificat del que està.
No, està molt bé.
Probablement em vaig quedar amb aquell Molins de Rei d'inici de temporada,
sí.
Que li va costar arrencar, però ahir recordava el Manel que, per exemple, la temporada passada amb la Ribatana els hi va costar Déu i ajuda poder guanyar allà.
Sí, és un camp molt complicat, i de fet un Molins de Rei que els primers quatre partits els va perdre tots, però és que la resta l'ha guanyat tot menys el partit de la Unificació Bellvitge. Ha perdut un partit últim al camp de la Unificació Bellvitge, però el de més l'ha guanyat tot.
Un Molins de Rei que, en recordem, ve de guanyar 1-2 al camp del Sant Mauro, al camp del CUE, en una jornada, Toni, que ens deixa també l'empat a un entre l'Olivella i el Cubelles.
Sí.
Al final, repartiment de punts.
Repartiment de punts.
I no sé si dir tots contents.
Sí, però potser una miqueta més el Cubelles, perquè les sensacions que l'Olivella me mereixia guanyar. Va fer més... El Cubelles se va trobar amb un gol a los primers minuts de Jan Casas, i l'Olivella a la segona part va jugar per tot el que jo... Doncs jo vaig veure a mitja part, però doncs la segona part no la vaig veure, però m'han parlat avui meravelles de l'Olivella, i Marc Navarro marcava l'empat, un Marc Navarro que sortia doncs al minut 67 i que marcava el gol que donava l'empat al Olivella, i que l'Olivella va mereixer una miqueta més. Potser, és que fins i tot m'han dit a los punts, mereixia guanyar l'Olivella.
Cubelles que probablement no estigui passant pel seu millor moment.
No, i que ara té una prova de foc, perquè ara té Mariano Poblet. Mariano Poblet no, no ha començat bé, no està en el millor moment, és un equip que està doncs, arrossegant una miqueta la classificació a baix. Solo té que aprofitar l'Olivella, que no li passi el que li va passar amb el Júnior, i recuperar-se, no? Perquè doncs, és que el problema de l'Olivella una miqueta és el seu camp, ha perdut dos partits. A veure si se recupera, perquè clar, té que ser un... és molt bon equip i té que ser un equip que pot marcar.
I compta, Toni, amb aquesta Fundació Leti Vilafranca que ha caigut ja amb el quart lloc per la cua.
Sí, no, no se
recupera.
Està tenint
problemes
no se recupera.
El conjunt d'Atzerà.
I no juga malament, és que juga massa al futbol aquí en aquesta categoria, però té un problema, no té gol. I quan un equip, tot i jugar bé, no té gol, doncs no li passa el que li passa.
Ara mateix 2:15 de 5 de la tarda, hem analitzat aquesta segona catalana, liderada, com dèiem, per la Unió Esportiva Sitges, amb el proper partit al camp del Molins de Rei. Passem full, repassem ara com queda el grup 12 de tercera. Una jornada amb aquesta número 11, el grup 12 de tercera catalana, que ens ha portat algun resultat així una miqueta sorprenent, una miqueta només, com probablement l'empat a 2 de l'Òdena en el seu camp davant el Montserrat Igualada. La resta, vaja, més o menys el normal. La derrota a la Múnia 0-1 a cara seva davant el Carme, el Moja 0-3 al camp de les Cabanyes. Petita sorpresa també, diguem-ho així, l'empat de 3 del Sitges Sobrense en el seu camp Aiguadols dissabte a la tarda davant l'Anoia, ara l'analitzarem. La victòria del Ribes 2-0 en el derbi amb la Penya Jove, la victòria del Riu de Villas 3-0 davant l'Ateneu Igualadí, la contundent victòria del Piera 1-4 en el camp del Corbera. Atenció a aquest Piera, que està mostrant en aquest inici de campionat les seves credencials. La Granada, que va poder guanyar en 0-2 al camp del Masquefa, i victòria de l'Atlètic Vilanova 1-0 davant el Vegas. Per tant, com queda la classificació? Òdena 28 punts, seguit el Moja amb 27, 26 per Piera, que és tercer, i el Ribes, que és quart, amb 25, a només 3, per tant, del líder. Una miqueta ja més allunyat, el Carme amb 20, el Sitges Sobrense és sisè, té 17 punts, els mateixos que el Corbera i el Montserrat Igualada, 15 punts per la Granada i també per les Cabanyes, 14 per Masquefa i Penya Jove, 11 punts sumen el Riu de Villas i l'Atlètic Vilanova. I a la part baixa trobem l'Ateneu Igualadí amb 9 punts, 8 per Vegas, penúltima Noia amb 5 i la Múnia Cué amb 3. En fi, ara parlarem d'aquest empat a 3 del Sitges Sobrense amb la Noia, però Toni, així d'entrada, amb aquesta jornada, quina opinió et mereix? L'empat a 2 de l'Òdena a cara seva amb el Montserrat Igualada, probablement perquè és un derbi.
Passa amb factura.
I això acaba passant una mica de factura. Sí. El Ribes, que a poc es va recuperant de la patacada que va patir fa ja unes quantes setmanes
amb el
Sitges Sobrense al seu camp. El Carme, que Déu-n'hi-do també està fent un bon inici de campionat. El Piera.
Sí, el Piera, que ningú comptava.
Sí, sí, el Piera, que de moment ningú el posava a la travessa de...
No.
De candidats
i està allà.
I està allà.
Sí, a veure, me sorprèn bastant doncs, aquest empat del Montserrat Igualada, però ja hem parlat que els derbis...
sí, doncs... tenen aquest puntet de dir, sí, ostres, que jugues molt amb el factor emocional, amb el factor motivacional,
I, clar,
i això a vegades fa que no guanyi el millor, tampoc.
Exacte, i després el Moja, que no afluixa.
No afluixa.
A més, ara doncs, ha incorporat un nou jugador, Idris, És un jugador que li pot anar molt bé a l'equip del Moja, sobretot al mig del camp.
Força al mig del camp, eh?
Perquè, de fet, li va anar molt bé l'any passat a l'Olivella, quan va fitxar l'Idri, i ell va ser una miqueta el revulsiu de cara a aquesta promoció que va guanyar l'Olivella, no? És un molt bon jugador, i el Ribas, no? Me sorprèn molt el Ribas. Un Ribas que el partit dels Sitges, per ells, van ser un punt d'inflexió.
Sí, sí, en positiu, per això.
Sí, 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 perquè a partir d'allà...
Perquè, clar, la patacada va ser forta.
Forta, però a partir d'allà, doncs, el Ribas juga a casa, intenta jugar més o menys amb un futbol més directe, com ho fa a Can Contrari, que també l'ha anat 5 victòries consecutives, i això...
És a dir, canvi de xip, anem a ser més pràctics.
Anem a ser més pràctics, aguantem molt bé en defensa, i busquem doncs, les contres, no? Busquem un futbol més directe. I això li va donar doncs, aquesta victòria davant de la Penya Jove contra una Penya Jove que a la segona part va jugar molt millor que el Ribas i va mereixer com a mínim alguna cosa més. El que passa és que clar, el Ribas va encarrilar molt bé el partit i al final doncs, lo va acabar sentenciant. Una decisió arbitral fa de que la Penya Jove doncs, les posin en vermella directa tres jugadors a l'últim, a les acaballes del partit. Clar, això li pot perjudicar de cara a la propera jornada.
Molt bé, et faig la pregunta al milió, Toni. El Sitges Ourense va sumar un punt o va perdre dos?
Jo penso que tal com va anar el partit va sumar un punt. Tal com va anar el partit,
És evident.
Però el Sitges Ourense, des del dia del Ribas, doncs s'ha dedicat a llançar les primeres parts. Va venir el Vegas, va llançar la primera part. Li va sortir bé, en la segona,
va acabar guanyant.
Va a la Múnia, llança la primera part. Le surt bé perquè la segona part, clar, és molt més inferior. La Múnia tan sol perdia per un gol a zero. Però és que en aquesta primera part davant de la noia, és que te col·loquen dos gols i a los 5 minuts te marquen el tercer, clar. Et trobes amb un 0-3 i tens 40 minuts per reaccionar. Reacciona.
Sí, clar, no oblidem que el 0-3 arriba al minut 48.
Sí, sí, per això.
De la represa, és a dir, que no has tingut temps ni de sortir al camp, com aquí diu, i ja t'han fet el tercer.
El tercer. I clar, te trobes amb un 0-3 i tens pràcticament 40 minuts per reaccionar. Reacciones bé, però clar, no arribes a temps de guanyar el partit, però l'acabes empatant, no? I tot degut a l'actitud. Jo penso que és un equip que té una actitud impressionant, que la segona part se va dedicar a escoltar bé el tècnic i va fer el que volia Dani Pujol.
Un Dani Pujol molt autocrític, després ho escoltaran, però autocrític tenint en compte que l'equip no havia estat bé, però que ell fins i tot diu tampoc he estat bé jo, no?, en aquesta primera part. Però en qualsevol cas, és bona la reflexió que feies, no? L'equip a les últimes jornades no ha estat bé a les primeres parts.
No. I a més, jo penso que el Dani Pujol va estar autocrític, potser. Després jo he estat mirant l'alineació i tot, en un parell de tocs que va fer a la defensa, i va encaixar tres gols. Després van sortir aquests jugadors, no? El cas de Bruno o el cas de Rafa, que per mi una de les claus va ser la sortida de Bruno o la del Xavi. La de Xavi per mi va ser una Xavi Rodríguez, sí. Per a mi va ser el revulsiu que necessitava el Sitges, va sortir al primer 30 minuts perquè se lesionava Jano, i per mi la crítica de Dani Pujol
va, anava per aquest camí, potser.
Anava per aquest camí. Després jo l'he anat analitzant, penso que anava per aquest camí, però ell doncs diu que clarament, i això l'escoltarem, que no tan sols se va equivocar l'equip, sinó ell també.
Al final els gols de Marc Prat, de Carlos Guerrero, un més en el seu compte particular, i l'últim ja en l'afegit de Gerard, feien que el Sitges Ourense sumés aquest punt de forma gairebé, no sé si dir miraculosa, però gairebé.
Sí, el que passa és que tal com va anar el marcador, que al minut 59 estaves un 2-3, pensava que podies guanyar,
sí.
I fins i tot, i de fet, a banda del gol de Gerard, un Gerard que sortia, pues mira, Gerard sortia al minut 85 i al minut 92 marcava el gol, 7 minuts després. Doncs, a banda de sortir Gerard, el Sitges té dues ocasions claríssimes davant de porta, sol. amb el porter i l'enviaven alt, no? Si no s'acaba guanyant un partit, que jo me trec el barret la segona part d'aquest equip, que quan va veure que tenia, que estaven ofegats, van començar a treure aigua.
O començo a treure aigua o acabo ofegat.
O acabo ofegat.
Doncs al final va treure aigua, potser li va faltar una última galleda, que és la de la victòria.
Sí.
En qualsevol cas, un 3-3 que s'ha de valorar en la seva justa mesura i les declaracions d'un Dani Pujol, com dèiem, força autocrític.
La primera part, sincerament, començant per l'entrenador contrari ha sigut molt superior a l'entrenador nostre, perquè ens han superat en tot, i això, evidentment, els jugadors són els que juguen, però ens han superat en tot, en col·locació, en sortida de pilota, la pressió nostra no mai anava enlloc. Vull dir que comencem per aquí. Això és així i no hi ha cap volta de fulla. I després al camp, doncs, bueno, pues realment la primera part ens han sigut superiors, a l'1 contra 1 no ens hem emportat cap pilota, no hem estat bé, i ells, doncs, el que diuen sempre, no? Venen aquí al camp de jugadors, qualsevol equip, i et crea problemes. I jo tinc que dir-te, igual que el dia del Vegas, no?, que la noia ha fet un grandiós partit, sobretot a la primera part. I després amb el 0-3, quan ja pensàvem que això acabaria així, doncs bueno, ha sortit l'esperit i la qualitat d'aquests nanos, però avui sincerament me'n vaig content pel punt, perquè els nanos el valoren molt, però no me'n vaig content per la meva feina com a entrenador ni per el que ha fet a l'equip.
Al final s'ha empatat a 3, però fins i tot a la segona part s'ha pogut guanyar, perquè doncs, minuts abans s'ha tingut una clara ocasió que hagués significat el 3-3 i amb el tercer gol s'hagués guanyat el partit, no?
A la qualitat individual d'aquests nanos no la descobriré jo, o sí, no? Però són nanos amb molta qualitat. Però avui ha destacat la qualitat. La segona part hem fet un canvi, hem passat a jugar al 4-4-2 i ens ha anat bé. Potser ha sigut l'única bona aportació que he pogut fer jo des de la banqueta. Els canvis han anat bé, però bueno, també estic content pel gol del Gerard, que és un nano molt important a l'equip i al vestuari, i ens ha donat aquest punt que jo el valoro molt i l'haurem de fer bo al camp del Carme.
L'equip va reaccionar molt bé a la segona part. Jo no, lo de la primera part, doncs estic acostumat una miqueta, no?, que al Sitges li costa reaccionar a la primera part, i més amb aquests equips que van per sota, no? La segona ha reaccionat molt bé, el que passa que aquesta gent amb el marcador a favor és molt difícil, de jugar-li.
Jo, mira, nosaltres al camp del Riba sempre poso el mateix exemple, no? Allà no va haver ni falta d'entrada al partit ni res, allà ja vas veure com va anar la cosa, vull dir que les coses són com són. Llavors ja no, és un problema de mentalitat, però és un problema de concentració i és un problema d'entrenar el partit, i llavors, clar, si passa tan sovint, pues, també tindré alguna responsabilitat, i llavors doncs, tindré que mirar d'intentar doncs, que la gent estigui més centrada en el que té que fer, però no deixa de ser futbol i hem de solucionar-ho.
Jo penso que marca una miqueta els rivals. El Vegas anava per sota dels Sitges, la Múnia anava per sota dels Sitges, i avui la Noia doncs és el penúltim classificat. Marca una miqueta això, perquè quan l'equip se'n dona de que es pot guanyar, fa tot el possible per guanyar. Surti millor, surti pitjor, Dani.
I abans del partit ho hem dit, nosaltres estem entrenant molt bé, treballem molt bé físicament, amb 0-2 a la mitja part els he dit, independentment del resultat hem d'acabar drets, vull dir que som un equip jove, treballem molt bé el tema físic i s'ha demostrat a la segona part que, vamos, pràcticament ha sigut un atac i gol, però, bueno, pues, ens falta ser més competitius i això és així, vull dir, jo no puc tancar-me els ulls i no pensar que fa un rato jo perdia 0-3 aquí, a l'equip, no? Perdíem 0-3 i, bueno, sempre tenim tendència a quedar-nos amb les coses bones quan acaba el partit, però jo ja sé que som capaços de fer 3 gols en 10 minuts, jo ho sé, perquè tenim un equip que té aquesta qualitat. El que jo tinc que rectificar és que no pot ser que ens costi tant entre els partits i que equips que en principi estan per sota la classificació, doncs ens costi tant, no?
Molt bé. Ah, si no recordo malament, Dani, el proper desplaçament és Carme, no?
Bueno,
també serà una altra història,
És una altra, abans del partit ho hem dit, vull dir, avui tenim un partit que és una cosa i evidentment no cal ser massa llest per saber que la setmana que ve totalment diferent, però bueno, posats a que hem pogut salvar aquest punt, la setmana que ve l'hem de fer bo aquest punt guanyant el Carme, i a mi aquest partit m'ha de servir perquè ja portem 11 jornades i alguna cosa tinc que canviar com a entrenador, en el sentit de que a mi m'han encomanat una feina, de que els nanos estiguin contents, de que no hi hagi enfados, de que mantindre que participi tothom, això és molt important, que tinguin opció de jugar al primer equip, però jo crec que després de lo d'avui i de lo que està passant últimament als principis de partit, jo crec que a la meva feina tinc que fer un pas endavant, i amb això estaré, no? Perquè crec que ja no és només problema de que guanyis o perdis perquè els jugadors estan més acertats o menys, però jo crec que jo tinc que portar una miqueta més perquè això no passi. Jo crec que això és feina de l'entrenador.
La última, Dani, com a part positiva, reaccionar com ha reaccionat a l'equip amb un 0-3 és també una miqueta per treure's el barret, eh?
Molt bé, molt bé. La veritat és que sí, que i a part ha donat un moment la sensació que anàvem 1-3 i 2-3 i dius, bueno, que partit el podem guanyar.
Sí,
aquí que m'ho deia, falten un quart d'hora, que partit
sí,
el guanyem.
Sí, sí.
Però això ve donat perquè hi ha insistència, perquè hi ha qualitat, perquè tenim una idea de joc, perquè estem ben preparats físicament, i després també una de les coses que valoro d'avui és el comportament dels jugadors amb l'equip contrari, que ells han fet servir les seves coses per guanyar el partit, i el comportament amb l'àrbit, no?, que l'han sabut portar, perquè avui és molt fàcil quedar-se en 10 en qualsevol jugada, i això també és important. I jo ja sé que tinc un equip que al cap del partit tindré 4 o 5 ocasions a la primera part i a la segona unes tantes, només per la qualitat que hi ha. Però ens hem d'exigir més, i jo com a entrenador tinc que transmetre-ho i millorar, perquè una cosa és que tu tinguis problemes a l'hora de defensar o atacar, que és feina de l'entrenador i tal, molt bé, però la qualitat la tenim. Llavors, a l'arròs ha de ser més bo, ha de sortir un arròs més bo. No pot ser que l'arròs un dia surti igualit, l'altre dia surti perfecte. Vull dir, tenim la millor gamba, tenim el millor arròs i l'hem de fer bé. I això també és responsabilitat dels tècnics.
I no cal dir que la conversa entre el Toni i el Dani va acabar amb un somriure als llavis, perquè evidentment probablement haurem de fer un diccionari Dani Pujol, sí. Perquè entre l'arròs i les molt gambes bé. I el jardí de casa i bé, aquestes frases que cada vegada fan gràcia.
Molta gràcia, molt bé.
Doncs això, la lectura és la que és, no? Vull dir, aquest arròs ha de sortir més bo que no igualit.
Clar, i té tota la raó del món. Si
molt autocrític,
eh? Els millors ingredients... perquè no té que sortir.
I em queda una miqueta, Toni, amb el que deia, no? Que el partit de Carme se'l pren ell com un partit de dir, bueno, a partir d'ara ja portem el que portem i potser hem d'anar per un altre camí.
Clar, i ho diu ben clar, eh? No ho diu, com jo ho diré ara, si tinc que posar madura, poso madura,
sí.
Però diu, senyors, ja portem 11 jornades, anem a fer la feina bé, que sabem fer-la.
Bé, doncs... deixem aquesta reflexió. 4:47, tanquem carpeta futbol, ens queda encara en bàsquet i hoquei. Vinga, parlem de bàsquet, perquè tenim nova victòria del bàsquet Sitges, que dissabte s'imposava amb el Club Nou Bàsquet Vilanova. El conjunt vilanoví que visitava Pinsbens com a segon classificat i també imbatut va caure al final 84-68 davant un Sitges que a descans ja dominava per 44-37. Partit en línies generals força igualat, que va finalitzar amb aquest més 16 per a un bàsquet Sitges, que en el que va destacar la figura d'un Oriol Camproví com a màxim anotador amb 26 punts i un total de 8 triples convertits. Per tant, per part del Club Nou Bàsquet Vilanova, volíem dir, Xavi Pérez en va ser el màxim anotador amb 20 punts, un Vilanova que, per cert, jugava l'endemà, és a dir, ahir, el partit pendent que tenia la pista de la Salle Manresa. També el va perdre per 79-73. Ara mateix, el bàsquet Sitges lidera la classificació amb 8 victòries i cap derrota, seguit del Vilanova i el Casal Vilafranca, tots dos amb 6 victòries i 2 derrotes, i tot seguit el Súria i el Monjos, amb 2 amb 5 i 3. D'aquesta 8a jornada, destaquem també la contundent victòria del Casal de Vilafranca en la pista del Navarcles. Atenció a aquest marcador, 65-124. El proper partit del bàsquet Sitges serà, recordem, a la pista d'un Monjos que en aquesta última jornada s'imposava 48-66 a la pista del Santpedor B. Escoltem Balta Molina, l'entrenador del bàsquet Sitges, i la seva valoració de la victòria davant el Club Nou Bàsquet Vilanova.
Em quedo amb molta felicitat per haver guanyat al rival directe, pràcticament. Súria, Vilanova, Vilafranca i nosaltres estarem els quatre a dalt, i guanyar Vilafranca va ser un gran què, i guanyar avui aquí i d'aquesta diferència doncs ens deixa un camí més clar per l'objectiu de la temporada, que era doncs, estar a dalt, estar primer, segon, en fi, intentar pujar. Pujar és molt difícil, ja ho he dit moltes vegades, pujar un... Nosaltres hem guanyat a Vilanova, però estem a un partit de diferència, podem caure a Súria i podem caure quan vingui Vilafranca i aquest partit doncs queda una miqueta a l'oblit, però a nivell anímic, a nivell de confiança, és un gran què. I la diferència, sobretot quan tornem a Vilanova, que serà duríssim perquè tenen un gran equip i ho han demostrat aquí, amb un encert que, tot i la nostra defensa, que hem estat desesperats defensant-los, doncs no podíem amb el seu joc interior, obrien espais fora i ens enxufaven els triples. Ha estat dificilíssim. Hem tingut la sort d'estar encertats, de treballar molt dur, tots, i estar molt mentalitzats a que és un partit de 80 minuts, hem jugat 40, i tot i això, doncs feliços, disfrutant, sense l'estrès, ja tornarem després al febrer, quan ens toqui o quan sigui, per plantejar el partit de tornada i enfrontar-nos un altre cop a casa seva, que serà molt complicat.
Probablement les possibilitats del Vilanova passaven, com deies, pel seu joc interior, no?
Sí, la veritat és que no sabíem com parar-ho. Molt forts, experimentats, amb encert, jugadors amb encert, i que distribueixen des de dintre cap a fora també. Ens han tret faltes personals, ens han tret rebots, ens han ficat punts, ens han fet molt de mal. Per sort nosaltres, tot i així, hem tapat una miqueta l'escletxa que podia suposar la desavantatge sota el cèrcol i hem pogut estar encertats a l'atac, sobretot l'Uri, 8 triples, això es diu ràpid, però 8 triples. I d'aquí la diferència.
De fet, el partit és igualat. Fins l'últim quart, que una miqueta ells s'han vingut avall, quan han vist que ja la diferència començava a ser important.
Sí, també s'han carregat de faltes. Sí. Una miqueta els dos dels tres jugadors interiors, i això també ho hem aprofitat. Tot i així, han jugat molt bé, tenen molt equip, encertats des de fora, ràpids. Pensàvem plantejar un partit molt ràpid, però no ens han deixat. Clar, teníem davant un equip molt dur.
Ara ho deies, 8 triples, l'Uri, un jugador que està fent uns números increïbles en aquest inici.
Sí, ja al final de la temporada passada va fer una temporada molt bona. Participava també del senyor A, que llavors estava a l'Eva, allà a la Copa. I aquesta temporada és un valor fixe. Jo confio molt en ell i bueno, està demostrat, avui ho ha demostrat.
Et preguntava fa uns dies quin valor li donaves a la victòria de Vilafranca. T'ho torno a preguntar, quin valor li dones avui a aquesta victòria amb el Vilanova, tenint en compte que serà un rival que estarà colze a colze amb vosaltres?
Clar, aquesta tan important com la de Vilafranca. Et diria, i tot i que aquesta és molt, molt, molt important, potser altres vegades he dit, la Lliga la pots perdre amb un partit perdut, i la podem perdre amb un partit perdut. Anem a Vilanova, hem guanyat tot, anem a Vilanova i perdem de 17, que és possible, perquè no estem encertats, el que sigui, no podem parar el joc interior, i perdem de 17, i hem perdut la Lliga, tot i aquest bon partit. Aquesta és molt important. Insisteixo que la de Vilafranca, jugar a Vilafranca i amb el partit que va fer Vilafranca, està a aquest nivell o una miqueta més potser.
Bé, això continua, són 8 victòries consecutives, però la setmana que ve us toca Monjos.
Sí, clar, una altra pista complicada. Una altra pista complicada. A totes.
Bé, suposo que el sostre una miqueta us el marqueu vosaltres mateixos.
Sí. Clar, com ja deia fa un parell de
diuen,
setmanes...
Diuen, perdona que et talli, que quan un guanya tant està més a prop de perdre.
Sí, l'estadística diu això. De tota forma, insisteixo en el que vaig comentar fa un parell de setmanes quan em vas preguntar el mateix. Ojo amb el que fallem, ojo amb els errors que cometem. Això vol dir, no que som molt dolents, sinó que podem millorar molt. I tot i aquest bon partit, hi ha coses que es poden millorar. Potser el sostre en quant a resultats ens estan venint de cara, perquè realment els entrenos estem treballant molt per millorar, no tant per jugar contra rivals, sinó per fer el nostre joc, millorar el nostre joc, jugar més ràpid, sense perdre pilotes, més encert a l'atac, cada posició de l'equip, doncs, potenciar-la, en fi, treballem durs. Els entrenos són molt xulos, venen molt motivats i venen amb ganes i treballen molt dur. I això es reflecteix al camp. Es juga com s'entrena. I el que hem vist avui són els entrenos que estem fent.
Doncs parlava Valta Molina de l'encert del Vilanova també des del llançament exterior, des del llançament de 3 punts. Un Vilanova que va anotar 10 triples pels 12, que en aquest cas va anotar amb el bàsquet Sitges, 8 d'ells, com recordàvem també fa uns moments, a càrrec d'Oriol Camprubí. Repassem també altres marcadors dels equips del bàsquet Sitges, per exemple, la victòria més ajustadeta del sènior B, 52-49 davant el Canyelles, el Sots 21 que va perdre amb aquí a casa, 62-72 amb el Sagrat Cor, i atenció, la victòria del Júnior A, que es va imposar 119-27 al Sant Feliuenc, gairebé una diferència de 100 punts, brutal. Victòries també del Sots 21 femení, 38-45 a la pista del Tau, i la del Júnior femení, que també va guanyar fora, 36-58 a la pista de l'AS. I també punt de mèrit el que va aconseguir amb el Club Patí Sitges aquest passat dissabte a la tarda a la pista del Ripollet. Si parlem d'hoquei patins i de la primera catalana en partit de la desena jornada, Toni, es dona per bo aquest punt, tenint en compte el que és el Ripollet i la trajectòria que tenia el Ripollet a la seva pista, on, fins la visita dels Sitges, 4 partits, 4 victòries.
Sí, és un empat boníssim, no?, del Patí Sitges. Un Patí Sitges doncs, que la primera part pràcticament va anar tota la primera part per davant, perquè marcava el 0-1 Gerard, Eloi feia l'1-2 i Sabater el 2-3. Acabava la primera part 3-3. I a la segona part doncs, ells se posaven per davant i el Sitges va saber doncs, marcar el gol Sabater per a l'empat. Un Sitges que va tenir una contra de dos jugadors sols contra un i al final no
sí, sí, al final aquesta contra en la darrera acció del partit hagués pogut decantar la balança, però no va haver encert en aquest sentit. Però bé, donem com a bo, repeteixo, aquest 4-4 a la pista del Ripollet en una jornada en què el líder tampoc va poder guanyar, l'Espanyol. Va treure un 4-4 també a la pista del Monjos. No oblidem que allà hi va guanyar el Sitges.
Sí, per això que la cosa està molt...
Fa un parell de setmanes.
Sí, està molt igualada.
Sí, sí, Espanyol 25 punts, Ripollet 22, 22 punts també en Reus Deportiu. El Valls li pren la quarta plaça amb el Sitges, amb 17 punts. El Sitges ara mateix és cinquè, amb 17 punts, també. I el partit pendent de Belllloc, no oblidem.
Per això que té aquest partit pendent, que clar, aquí marca aquests 3 punts. Veurem, ara té que seguir la mateixa línia, perdre el que guanyes a fora.
Compte perquè dissabte s'enfronta un Cornellà que té 15 punts, dos menys que el Sitges.
Per això que tens que plantejar el partit amb... l'esperança d'aconseguir sumar els 3 punts.
Malgrat tot, bé, un bon empat, repeteixo, el que va aconseguir el conjunt de Carles Busquet a la pista d'un, diuen, dels favorits a ser l'any que ve a Nacional Catalana, com és aquest Ripollet. Un cap de setmana que també ens deixa altres marcadors del món de l'hoquei, per exemple, la derrota del Sènior B a segona catalana, 4-3 va perdre amb la Riu de Bitlles, la victòria del Júnior, 4-5 a la pista del Vilassar, va perdre, en canvi, l'Aleví, 8-5 a Santa Perpètua, i van perdre els més petitets, el Prebenjamí Comarcal 0-3 davant el Club Patí Vilafranca. Amb aquests resultats d'hoquei posem el punt i final al temps de descompte d'aquest dilluns 18 de novembre. Toni, moltíssimes gràcies, agraïts també a tots vostès per la seva confiança una vegada més. Els esports tornen a la sintonia de Ràdio Maricel com cada setmana, el proper divendres. Que la passin bé, adeu-siau.